Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts, 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo molt de gust. I avui parlarem d'unes quantes coses. Ens centrarem molt d'entrada en educació. Sembla que ens hem oblidat unes quantes coses en qüestions d'educació. Primer, perquè ja s'estén el problema a les escoles bressol. De seguida parlarem de tot això i parlarem d'una qüestió que ha quedat una mica així en l'aire i es comenta poc. I en qüestions de... Ahir vaig veure el debat de les properes eleccions autonòmiques del dia 12. Bé, una mica cap sorpresa, anar de nou bajo el sol, i segurament el que ens interessa, el que ens interessa d'entrada mirar ara, es veu que l'interès periodístic està amb qui votarà, qui pactarà amb qui. Aquesta sembla que és la gran arma que tenen ara els polítics, no les propostes, sinó les grans armes, en tot cas. Bé, dit això, volia centrar en l'educació, i és una qüestió que ha deixat, s'ha quedat una mica així en l'aire, i és el fet de que ara fa una setmana es van ja convocar, el dissabte passat, aquest passat cap de setmana, aquestes places per professors, per docents. Són, de fet, unes quantes places, són 9.344 places convocades a les oposicions de docents de 90 especialitats. Es van presentar 18.000 aspirants amb tot el neguit que té un docent, doncs, per entrar amb una feina d'escola, en tot cas, no?, de tenir una plaça fixa com a docent. Bé, d'entrada, els números estan clars. Si posem més o menys xifres rodones, per cada plaça hi ha dos aspirants. Per cada plaça, dos aspirants, aproximadament, eh? Clar, però és que no tots els aspirants van a la mateixa especialitat. És a dir, que algunes especialitats tenen molts aspirants i d'altres poques o res. I això, i aquí és on vull anar a parar, perquè és força interessant. És força interessant analitzar això. Les places de les especialitats de matemàtiques i català, és a dir, docents de matemàtiques i català, quedaran desertes. Moltes quedaran desertes, perquè no s'han presentat prou aspirants a aquestes places. I això vol dir molt. Hem de reflexionar sobre tot això. Hem de reflexionar sobre que dues matèries interessants, com poden ser les matemàtiques i el català, doncs quedin en l'aire. Quan hi ha una pressió interessant sobre l'idioma i veig que no hi ha professors, aquí tenim una cosa, no sé... No ho trobeu? Que falta aquí algo? Que hi ha una peça aquí que no acaba d'encaixar? I després les matemàtiques. Alguna cosa està passant quan diuen no, és que els alumnes catalans o espanyols quan entren als informes PISA, matemàtiques són un desastre. És que no hi ha professors? És que què està passant? Que ja les matemàtiques ja no només és una qüestió dels alumnes, sinó els professors a Catalunya. Clar, quan parlem de professors de matemàtiques pensen és que els docents marxen a altres comunitats. És cert, les condicions i la professió no és atractiva a Catalunya. Cada cop menys atractiva a Catalunya. I ho diu clarament quan hi ha una especialitat només a Catalunya, que és la de filologia catalana. Professor de català. Que això no pots marxar a Aragó, o no pots marxar a Castella-La Manxa a fer-ho. No, ho has de fer aquí. Allà no s'ensenya català, almenys a les escoles, no? Això és una qüestió evident, que igual sobraria, per si de cas ho deixo anar. Però si matemàtiques, i els de matemàtiques no es queden aquí, no és prou atractiu. Passa alguna cosa, i en parlarem d'això, d'aquestes places, en parlarem en una estona amb el Jesús Martín, del sindicat UGT Educació, perquè ens faci l'analítica, el punt de vista des del sindicat, Però és que la cosa, i ho explicava, s'estén a les escoles bressol. Per una altra qüestió, i entrem en la mateixa... Igual que el debat d'ahir, que segurament, si ho sentiu, nada nuevo bajo el sol, no hi ha una cosa que et deixi així, ostres... Quina sorpresa! Doncs tres quarts del mateix. Les ràtios en educació, les ràtios i la precarietat continuen sent aquest cavall de batalla que busquen els educadors. Les ràtios de nens per educador estan establertes per un decret de l'any 2006 que permet un màxim de 8 nadons menors d'un any per educador. 13 nens per l'etapa d'un any a dos anys i fins a 20 nens en l'etapa de 2 a 3 anys. Doncs no cal que ho digui jo, però les ràtios es disparen. Estan molt per sobre del que diu la llei, del que diu aquest decret de l'any 2006. Clar, els educadors d'escoles bressol doncs, ja tenen aquestes reivindicacions, inclouen aquesta reducció de ràtios i sobretot el reconeixement i estabilització del personal auxiliar de suport. A més de la situació precària de les cuineres. És que tenim tot un què aquí, eh? En funció per on miris tenim cacau per totes bandes. Tenim el telèfon a la Marta Camí, que és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, per parlar de tot això, d'aquesta precarietat, d'aquestes ràtios. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Veig que el tema de les ràtios és una qüestió comuna a tota la franja d'educació, des del principi fins al final.
Home, sí, sí, realment seria molt interessant poder baixar les ràtios. Evidentment, l'atenció és molt més individualitzada i, evidentment, doncs, els nens estan molt, molt més atesos.
Mm. En aquest cas, està claríssim lo de la ràtio, que però això per baixar ràtios cal contractar més gent. Això seria una de les qüestions, no?
Clar, aquest és el principal doncs, bueno, inconvenient que ens trobem tant totes les llars d'infants, a dir, baixar ràtios inclouria tenir doncs, més personal i, clar, i evidentment al final, en el cas de les llars d'infants privades i també en el cas de la pública, seria un augment de cost per les quotes de les famílies.
Clar.
Perquè l'implicar més personal doncs, implica més costos i implicaria doncs, que haurien de pagar unes quotes més elevades.
Clar. Marta, quina seria la ràtio ideal per tot això?
A veure, nosaltres, la ràtio ideal, ara actualment està 8 bebès, 13 a nens d'un any i 20 a nens de dos. S'està intentant reduir tot això, però jo t'he de dir també que moltes llars d'infants, almenys per les privades, ja tenim molts menys nens. Jo tinc llars i la majoria d'elles doncs, tinc dues persones a l'aula amb què ha de dedicar pràcticament la ràtio a la meitat. És a dir, inclús moltes vegades és millor... Més que parlar d'una mestra amb quatre nadons, vale? Doncs potser és millor tenir-ne vuit nadons amb dos mestres, no? Perquè aquestes dues mestres doncs, estan acompanyades en certs moments, doncs poden anar doncs, acompanyant no? tot el grup. Però bueno, sí que evidentment una ràtio doncs, a la meitat seria molt convenient. El que passa que tot això ha d'anar acompanyat de que, o que les famílies doncs, hagin de pagar unes quotes molt elevades o que l'administració faci una subvenció universal més elevada a totes les llars d'infants per poder fer front a totes aquestes ràtios. Això està claríssim.
Mm. I després, conforme a la precarietat, clar, és impossible o difícil contratar més personal en les condicions que hi ha ara si no es milloren, perquè llavors encara hi hauria menys diners. És una mica un peix que es mossega la cua, no?
Sí, 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 és un peix que es mossega la cua. Sí que és cert que el nostre conveni és estatal i el ser estatal, doncs, evidentment, a totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol, doncs, és el mateix sou i, evidentment, doncs, la vida a Catalunya és molt més elevada que no la vida, doncs, potser en una altra comunitat autònoma. I, per tant, sí que és cert que moltes llars d'infants aquí sí que estem pagant molt més del que marca el conveni. Però, bueno, sí que és cert que si tinguéssim una subvenció universal per part de les administracions, evidentment els sous podrien ser molt més elevats.
I no vull deixar de banda les educadores de suport, perquè, clar, estem parlant de possiblement una inestabilitat laboral i, a més, no és una figura que tingui un gran reconeixement en aquest cas.
Bueno, les figures de suport, en el nostre cas, igualment són titulades, són tècniques en educació infantil. Poques vegades agafem personal de suport que no estigui titulat. És a dir, nosaltres dintre de totes les llars d'infants, tot el personal que hi treballa, ja sigui com a educador o sigui com a suport, són tècniques titulades en educació infantil o inclús mestres en educació infantil de magisteri.
I Marta, vull acabar preguntant-te, les administracions estan per la labor? Són sensibles a aquestes reclamacions?
A veure, el que és a la llar d'infant privada, no. És a dir, hi ha hagut una intenció, hi ha hagut una petita subvenció a I2, però clar, és absolutament insuficient. A moltes comunitats autònomes s'està donant una subvenció pràcticament del 100% del seu cost i aquí pràcticament no arriba ni a un 20% del que valdria el cost. Aleshores, doncs, estem lluny. Sé que les administracions ja estan treballant, hi ha voluntat, que passa que, bueno, que els diferents governs, cadascú té les seves, diguéssim, línies, no? I està costant, però sí que és cert que si volem i que el nostre sector ho vol, unes condicions laborals més bones, si volem unes ràtios més baixes, això passa perquè les administracions ajudin a les llars d'infants, perquè les famílies no podrien fer front a les quotes que s'haurien de pagar per poder tenir aquestes ràtios i per poder pagar aquests sous.
Doncs, Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, escolta'm, gràcies per la xerrada i per les explicacions i per exposar-nos el problema, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Doncs ja heu escoltat la situació les que tenim, i és que miris per on miris, tenim un problema. El problema, possiblement, ahir el debat que vam tenir haurien d'haver incidit possiblement en temes encara molt més sensibles, sense pensar en qui pactaràs o en qui deixaràs de pactar. Penso que Catalunya, la població de Catalunya, estic convençut que compartim opinió, té problemes realment importants. Per davant de molts altres, Bé, de seguida parlarem d'una altra d'aquestes qüestions que no deixa de cridar l'atenció conforme a les oposicions de cara a ser docent al Departament d'Educació. Doncs, ja sabeu, 18.000 aspirants per 9.300 places. És a dir, més o menys, números rodons, per cada plaça dos aspirants, excepte matemàtiques i català, que quedaran places desertes. Veurem què passarà endavant de tot això. De seguida en parlarem des del punt de vista del sindicat UGT Educació i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Escolteu, vindrà la calor, eh? Perquè ja sabeu que cap de setmana les temperatures remuntaran una mica, serà bastant agradable tot el tema després de l'episodi de pluges, però què tal unes finestres modernes com les de Brico Ventana? Perquè amb l'arribada del fred no t'has de preocupar de les finestres modernes de Brico Ventana Ponés, no, perquè mantindran, si fa fred, la teva llar càlida, perquè aquesta nit, déu-n'hi-do, en funció de punta Catalunya, el fresquet que ha fet, no? Mantindran això, càlida i acollidora, amb el seu alliment, i quan arribi la calor, tot el contrari, mantindran l'aire fresc de l'aire condicionat. Així que dona-li la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en Brico Ventana Ponés. Brico-Ventana Ponés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reformes sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Després d'un any d'èxit junts, ho hem de celebrar. Primer aniversari de Simultàneo, el restaurant de l'Hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya. El dissabte 11 de maig, a partir de la 1 del migdia i fins a 4:45, vine al Gastrofest. Una jornada amb 4 estacions de tapes per dinar. Peruà, mexicà, asiàtic i català. Bones begudes i música DJ. Simultàneo Gastrofest. Apunta't a simultaneoplaza.com i bufem junts la nostra primera espelma.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Let's go, girls.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De les places convocades per... educació, per docents, perquè els interins passin a ser fixes i demés, doncs les especialitats amb més places convocades són matemàtiques, amb 720 places. Recordem que són 9.344 places que es reparteixen en FP, educació primària, etc etc. Les que més places convocades tenen és matemàtiques, amb 720, educació primària, 705, anglès, 627, llengua catalana i literatura, 555, i fins aquí, perquè d'aquestes dues es quedaran moltes desertes, com són matemàtiques i català. Literatura, llengua i literatura catalana es quedaran en places desertes. Però per què? Perquè què està passant aquí? És una qüestió que queda aquí com un desequilibri estrany. Una de les possibles respostes és que no és atractiu. No és atractiu. Parlem amb el Jesús Martín, del sindicat UGT Educació de Catalunya. Jesús, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Explica'm què està passant. Com, és la primera vegada que queda això desert, que hi ha especialitats que queden en places desertes de professors?
No és la primera vegada, dissortadament. Ja aquest és el tercer cop,
sí?
El tercer cop que sobren places, per exemple, d'especialitats com matemàtiques o llengua catalana. Això no havia passat anteriorment, però els canvis que s'han produït darrerament en el món de l'educació al nostre país dificulten que sigui atractiva pels nous graduats universitaris.
I per què no és atractiva?
Si jo tinc una oferta prou interessant i bona a una empresa, m'aniré a l'empresa.
M'entenc. Per què és poc atractiva?
És poc atractiva perquè, aviam, la funció del docent avui dia ha canviat. Avui el docent ha de fer de gestió d'aula. La segregació social cada dia és més latent i aquells desnivells socials es reprodueixen a les aules, les quals estan massificades, i el professor ha de fer de tutor, ha de fer d'assistent social, ha de fer de psicòleg. La professió té una gran complexitat que si la vols fer bé, requereix una gran inversió de temps en burocràcia.
Clar.
Llavors, el docent està ultrapassat i, a més, les condicions laborals han anat empitjorant, s'han incrementat el nombre d'hores, la formació permanent és gairebé inexistent, s'oferten pocs cursos i cada dia se't demanen més coses. I això vol dir que l'has de dedicar del temps a casa. Aviam, una cosa que la societat ha d'entendre és que el docent no només treballa a l'aula, ha de preparar les classes, ha de gestionar tota la informació que s'ha de transmetre. És a dir, que és més complexa que les hores que es dediquen.
Llavors, a part de tota la burocràcia que es dedica amb els pares, famílies, escoles, correcte, coses de fora, coses extraescolars, vull dir, aquí hi ha, a vegades, se dedica més temps a fer coses que no són classe que classe.
Correcte, sí, i aquest temps, teòricament, s'ha anat escurçant. Sí, en teoria, el professor té 7 hores de mitja per preparar tot això, i és un temps que és del tot insuficient, i més si estàs treballant a un centre de màxima complexitat.
Clar, això aquí seria... Llavors, per solucionar aquest tema, perquè em sembla increïble, jo em quedo una mica quadres amb tot això, quin ciment s'ha de posar per solucionar tot això? Per on s'hauria de començar?
Doncs primer, intentar fer més atractiva la professió. Hi ha una part que és ineludible, que és millorar econòmicament el que s'està paguen actualment, és a dir, revertir totes les retallades. Per això en els darrers temps s'han fet 13 jornades de vaga, per reclamar allò que ja teníem, simplement allò que es tenia. Després, dedicar més hores a la, al que seria la, preparació de, classes i menys hores lectives. És a dir, compensar aquesta diferència horària. I després, abaixar el nombre de persones per aula.
Clar,
que és, en el cas de batxillerat és excessiu. I la formació professional, que és la, la meva especialitat, encara més. O sigui, les aules estan sobredimensionades en un 10%,
ja, ja.
Amb un excés d'un 10% d'alumnes.
Per què està passant tot això, a part del tema? No sé per què no... hi ha possibilitats que es posin les piles des de les administracions per intentar solucionar tot això?
Ho veig difícil perquè, aviam, si tu estàs incomplint permanentment la llei que tu fas, aquest és el cas de la Llei d'Educació de Catalunya, que té el consens del 87% del Parlament en l'any que s'aprova, i et compromets a dotar del 6% del producte interior brut i en realitat dediques la meitat, doncs jo no veig que hi hagi una solució si no passa per incrementar la despesa en educació.
És curiós que tu facis una llei i la incompleixis tu mateix, això. És...
Sí,
no deixa de ser irònic.
En el nostre país som especialistes.
Sí, sí.
Això passa també amb la llei de la dependència i un espantagisme.
Sí. És una qüestió superirònica, això. Tu fas una llei, però tu, des del minut 1, ja la incompleixes. Fantàstic.
Sí, sí, senyor. I en el cas del professorat de formació professional és més escandalós, perquè el Parlament va aprovar una assignació de 33 milions d'euros per equilibrar aquest desajust del professorat tècnic de FP, que cobra menys que el de secundària fent la mateixa feina, i aquests diners el departament els ha utilitzat per pagar el xec escolar o altres coses, però no per incrementar el sou d'aquest professorat quan la partida ja estava aprovada.
No està gens malament. Doncs Jesús Martín, de FP UGT Educació, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos fet 5 cèntims de tota la situació. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies. Doncs hem fet un passeig interessant entre el què de l'educació, des dels petits fins als grans, perquè el que comentava el Jesús Martín, no només parlaven de... perquè aquestes places que es van convocar entra també places de formació professional, com explicava el Jesús. De fet, ell representa el sindicat UGT Catalunya Educació, però de la formació professional. Bé, doncs això ho tenim. Ahir no vaig sentir gaire cosa. Sí, parlant d'educació, però bé, l'informe PISA... No sé, jo és que... Em perdonareu, però solucions... Se'm passa una barca, però no seria el moment. Bé, de fet, de seguida parlarem de testaments. Amb una pregunta, quina és la data adequada per fer un testament? Tenim aquí amb nosaltres a la Maria Roja Elbas, del Bufete Rojas, que són especialistes en tot això, per fer 5 cèntims sobre els testaments. Més important del que sembla, que tu tens una data, estàs jove, et trobes bé, i dius, va, pues, no cal fer testament, no cal, tu penses a fer testament ja quan ves a l'amiga cerca, no? Però no, estem equivocats amb tot això. De seguida en parlem d'aquest tema amb la Maria Roja Elbas i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. de Valduero.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs mireu, Catalunya ha batut el rècord de testaments de l'any 2023. Fue un año de récord en cuestión de testamentos. ¿Hay más concienciación o es que igual, tal y como vemos las cosas, decimos, bueno, hay que hacer testamento cuanto antes? Bueno, sea como sea, y hablando en serio, se ha hablado y es necesario tener un testamento, por lo que pueda pasar y para dejar las cosas atadas y bien atadas. Eso estaría claro así, ¿eh? De hecho, el Colegio de Notarios ha informado que o va de una que está dada, ¿no? Que el año 2023 se firmaron, por poner un número, 136.011 testamentos, y esto supone un 8% más que en el año 2022. Esto es un qué. Primera pregunta. ¿Por qué se firman más testamentos? Posiblemente todos tenemos en la cabeza que es necesario tenerlo. Pero claro, no vemos el momento de hacerlo. ¿Y esto cuándo se hace? Yo creo que, al menos yo me hago esa pregunta siempre. Bueno, sí, yo sé que lo ideal es tener uno, pero ¿por qué? ¿Qué ventajas me da? ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Ahora tengo 55. ¿Es una buena edad para hacerlo? ¿Me he de esperar más adelante cuando ya ve la cosa que no...? Anem a parlar de tot això amb el Bufete Rojas, que són especialistes en herències, en testaments, i tenemos a la María Elba Rojas, de Bufete Rojas, aquí con nosotros, que siempre nos explica muy bien todo esto. María Elba, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Ya, me vas a perdonar. Primero, seguro que todo el mundo, cuando le dicen de hacer testamento, dicen, ah, pues sí, es necesario para lo poco que pueda tener, poco mucho, quede todo claro, según mi voluntad. Pero yo siempre, la primera pregunta que me hago es, ¿cuándo lo hago? ¿A qué edad? ¿De qué manera?
Bueno, depende de las circunstancias familiares. Tú puedes ser una pareja jovencita y tienes ya un hijo, pues ya tendrías que hacerlo. Es que el testamento es para proteger a nuestros seres queridos, para evitar que pasen cosas que nosotros no queremos. O sea, que la edad va a depender de las circunstancias.
De acuerdo, entiendo. Bueno, ¿qué ventajas tiene que se firme un testamento?
Uy, tiene muchas ventajas, ¿eh? Por eso que la gente, el Colegio de Notarios ha informado que se han hecho más testamentos, porque la gente está más informada de cuáles son las ventajas. La primera de todas y más marcada es que tú vas a elegir a tu heredero, porque si tú no lo haces, lo va a elegir la ley.
O sea, ¿cualquier persona puede heredar, entonces?
Cualquier persona viva, no pueden heredar los hijos.
Cualquier persona viva puede heredar.
Incluso pueden heredar aquellos bebés que están de camino en el vientre de la madre por nacer, o incluso las futuras inseminaciones artificiales. Todos esos pueden heredar. Cualquier persona viva o que vaya a nacer.
O sea, incluso los aún no gestados.
Exactamente, sí.
Esto sí que no lo sabía, es interesantísimo eso, ¿eh? O sea, el futuro hijo que está en previsión de fabricación...
Puede heredar también,
y en proceso también,
sí,
o sea, aunque no haya nacido, bien.
Sí, entonces esta es una de las ventajas, pero otra es que tú puedes nombrar a un administrador de la herencia, por ejemplo, de un menor de edad.
De acuerdo, sí.
Puedes nombrar un albacea para que ejecute tu voluntad. Y sobre todo, puedes repartir tu herencia como quieras en ese testamento. Si tú no lo haces, nada de esto puede ocurrir, salvo que van a designar herederos la ley.
La ley. O sea, hay una ley, en caso que esto pase, hay una ley que designa esto es así, punto.
Exacto,
se acabó.
Tenemos el plan B. La ley siempre es el plan B, de urgencia.
Pues ya veis que María Elba Rojas del Bufete Rojas saben... De eso, de eso se dedican a eso, o sea, por eso saben, porque se dedican desde hace muchos años a esto, a herencias y testamentos, y saben y te podrán aconsejar. Así que si queréis algún consejo, pues mira, voy a aprovechar, con tu permiso, María Elba, y voy a dar el teléfono 93-246-6096. 93-246-6096. Están en Barcelona, en la calle Caspe, pero rápidamente en la web, por si no se os queda todos estos datos que os doy, en la web lo encontraréis todo. Es bufeterojas.es, es mucho más fácil. Bufeterojas.es. María Elba Rojas, del Bufete Rojas, muchísimas gracias.
A ti, José Miguel.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Mira com l'Abraham Mateo va versionar aquesta cançó de Maniac, de Blanco i Negro, és una cançó d'aquestes. No, Michael Zambello, Maniac, Michael Zambello, i l'ha versionat, va ser un d'aquests èxits de finals dels 80, principis dels 90, i tot torna, no? Una manita de pintura i tornem a triomfar. Mar Porto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
A tu t'agrada Abraham Mateo? I aquesta versió en concret?
A veure...
No siguis... No, ja veig que seràs cruelment sincera, no, no, tampoc.
No, tampoc, tampoc. Ni sí ni no, està bé. Sí. Et sembla que... Et sembla bé
no, la Abraham Mateo té bones, molt bones cançons.
Sí, aquesta cançó,
bones,
està molt bé. Aquesta cançó està molt bé.
És un què?
I altres cançons estan bé, però així com agradar-me en general, doncs normal.
És veritat que tu ets de Malú.
Sí.
Tu ets, a tu t'agrada molt, tu ets ultrafan de Malú, eh? Ho feia públic perquè...
Qui no ja ho sap tothom, em sembla,
ho sap tothom,
eh?
Ja, perquè ets ultrafan de Malú. Bé, de seguida... Anem a parlar del Catxalona, no? Que sí. És un videojoc. Però abans, no sé, a tu t'agrada la carn, no? Deixa'm sí, que parli de la Cabrera abans de començar, perquè possiblement aquestes hores, ja que és cap de setmana i divendres, possiblement, doncs, fer una reserveta a la Cabrera per donar-nos un homenatge si t'agrada la carn. És una cosa...
Magnífic.
T'agrada la carn?
Moltíssim.
Sí.
I tant.
Ah, molt feta, poc feta, blue, com es diu ara, blue, perquè a la Cabrera...
Es diu així?
Sí, no, mira, quan... Sí, es diu blue, es diu, no ho sabia, això, blue. O a l'anglesa, blue o a l'anglesa. Mira, l'altre dia, com vaig anar a la Cabrera fa un parell de setmanes i vaig demanar carn, no? Filet, en aquest cas, no? A l'Argentina. I em van treure, i això em fa molta gràcia, per... Mira els detallistes i els experts que són a l'hora de fer carn, que em van treure un cartell de quin tipus o com la volia de feta. I et porten...
Amb fotos.
Amb fotos, un cartell gran, amb fotos de com la vols, si molt poc feta... I clar, per mi era... Coneixia tres tipus. Molt feta, al punto... I poco hecha. Doncs...
Hi ha molt més,
entre,
no?
Entre un punt i l'altre hi ha un nivell espectacular que allà t'ho claven a la Cabrera. I el blue, el blue, era la que està molt, molt, molt poc feta. El blue, blue, en aquest cas. Doncs si t'agrada la carn, la Cabrera, Barcelona, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. És el telèfon de la Cabrera, Barcelona. És un dels assadors més, una franquícia, un assador més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gaston Ribeira, que és el seu creador i ànima. Doncs és una casa de carns que porta la millor carn argentina, amb una experiència única pels amants de la carn, us puc ben assegurar. La Cabrera, Barcelona, al carrer Diputació 239, això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya. Pots trucar al 93 878 32 30 o pots reservar per Google Maps la Cabrera, Barcelona, i pots gaudir, si t'agrada la carn blue. Hi ha gent que no li agrada, que veu la carn allò que està...
Sí, a mi no m'agrada així.
Això no m'agrada. Molt bé.
A mi no m'agrada que es vegi així.
Tu ets més del punto.
Vermellet. El punto, fins i tot una mica més.
Més feta, una miquita més feta.
Tampoc que estigui una sola a la sabata, però...
Pues
però que no es vegi...
Ultrafeta, allò de...
Que no es vegi sang ni res d'això.
Molt bé. Deixem les carns, si et sembla, la gastronomia, i en parlem d'aquest videojoc, perquè hi ha un videojoc Catxalona, que ara parlem de què va tot això. Doncs aquest equip de creadors d'aquest videojoc Catxalona ha aconseguit un finançament necessari per tirar endavant el projecte. La proposta convida, atenció... De què va Catxalona? De què va aquest videojoc, que ja té la finançació? Doncs va de trobar gatets, en espais emblemàtics de Barcelona. I a més a més, té també una vessant, doncs, solidària, perquè destina part dels beneficis a un refugi de felins. Mar, explica'ns, seria una mica de el Pokémon Go, allò del Pokémon,
sí,
que anaves buscant Pokémons amb el mòbil, en plan realitat virtual, i els anaves caçant. Seria per qui aniria,
sí,
la cosa,
sí,
per tenir una idea, no?
És una idea, sí, sí. Es tracta d'una proposta que recrea alguns dels escenaris més emblemàtics de Barcelona, i en els quals el jugador ha de trobar els gats que s'hi amaguen. Nosaltres hem pogut parlar amb la Neus Vinyallonga, que és una de les impulsores, i explica de quin tipus de videojoc es tracta.
Jocs, doncs, que premien simplement el fet de jugar i busquen un espai agradable, tranquil, de passar l'estona, no? I nosaltres som d'aquí a Barcelona, creiem que la ciutat, doncs, bueno, parla per ella sola, no?, que és molt xula, i amaga racons molt interessants, i convivim amb gats, que també ens semblen molt xulos i preciosos.
No.
A més, durant diverses setmanes ha estat en procés de micromecenatge i ara ha aconseguit el pressupost al voltant d'uns 16.000 euros per poder crear aquest videojoc i publicar-lo doncs, aquest mateix estiu. En aquests moments hi ha un total de 5 persones implicades.
Som un programador especialista en videojocs, l'il·lustrador, l'editor de vídeo, que també és la seva feina habitual en aquest cas, després el músic i jo, que jo soc mestra, així de professió, i potser per això li vaig acabar de donar la volta, no?, d'oferir un producte que pugui ser per totes les edats.
Home, tant de bo sigui com el Pokémon Go, allò que anaves... Allò va ser una bogeria, no sé si us recordeu d'aquell programa que anaves caçant Pokémons...
Va agafar fort alguns,
Però no es limitava a Barcelona, era tot el planeta, i anaves amb el mòbil, que algun ensurt hi va haver amb aquell joc de gent que es ficava on no s'havia de ficar per caçar Pokémons llegendaris, i gent que fins i tot va estar a punt de ser atropellada de forma greu per anar embobats amb el mòbil caçant Pokémons, No sé, amb els gats passarà igual, però almenys ens ajudarà a descobrir Barcelona.
Sí, exacte. De moment sí que és cert que el joc del Pokémon era amb el mòbil. Aquest està previst que surti amb l'ordinador. Està previst que surti en català, en castellà i en anglès. I part dels beneficis té una part doncs, solidària en aquest cas, que s'han obtingut, aniran destinats al Jardinet dels Gats, que és un espai per tots aquests felins de la ciutat.
Són persones que molt sensibles a realitats socials que ens envolten, i el tema dels animals de companyia doncs és un d'ells. No? A casa convivim amb dos gates adoptades i amb una gossa també adoptada, i llavors vam dir, vale, què podem fer amb això? Com podem fer que la gent se n'adoni de la importància de la feina que fan tots aquests refugis, que són moltíssims al nostre territori i que normalment no tenen ni fondos ni visibilitat. Llavors, nosaltres coneixíem el Jardinet dels Gats, que és una iniciativa de Barcelona, que els cuida molt, són de la nostra confiança absoluta. Per això el lloc d'on guardarem els gats es diu Garden of Fame.
Molt bé, no?
A més, et preguntaràs quins són aquests llocs emblemàtics.
Correcte. Llocs emblemàtics on s'han de poder caçar gatets?
Doncs mira, entre aquests llocs està la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Tibidabo, la Biblioteca de Catalunya, l'Hospital de Sant Pau, o també el cementiri del Poblenou. I estaran amagats un total de 300 gats. No crec que sigui massa fàcil trobar-los, però seran retinguts tant per conèixer la ciutat com per també ajudar aquests animalons.
I tant. Si agafes els 300, hi ha algun cap premi o com va el tema? No ho sé, si ho saps,
no, això. Suposo que és una qüestió solidària, no?, de poder doncs, ajudar, en aquest cas, aquest espai del Jardinet dels Gats que fan tan bona feina.
Bé, jo quan parlo de premi parlo, jo què sé, entrades per...
No ho sé. No sé,
teatre,
si,
jo sé.
No sé si també et deus poder quedar amb algun, perquè al final són gatets abandonats. No sé.
Com es nota que estàs sensible, tu també, amb els gats, eh? Com es nota que és que la Mar Puerto té una mascota, que és un gatet, el Nino,
un gatet
que és
preciós.
Maquíssim, preciós, i està molt sensibilitzada amb els animalons, eh? Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Ja sabeu que amb ella matinem dissabte i diumenge, demà i demà passat, des de 9:15... No, des de les 6.
Des de les 6. Mira, fins als quarts de 9.
Se'n va al cap. Des de les 6 del matí fins a 9:15, els matins del cap de setmana a Mar Puerto. I què tindrem aquest cap de setmana? Què ens oferiràs?
Doncs mira, parlarem d'infants, de diverses qüestions relacionades amb els infants. Parlarem de música, de salut, de la importància del riure, de la resiliència... I també d'autoestima.
Com? Risaliència?
Risaliència.
Què és això de la risaliència?
Doncs la importància de tenir sentit de l'humor a la vida, no? Al final, quan t'enfrontes a segons què, doncs tenir, en aquest cas, un sentit de l'humor per poder doncs, portar-ho tot molt millor. I també d'autoestima, que és molt important i que últimament doncs, es parla molt més, que és important estimar-se el mateix.
Doncs a partir de les 6 del matí jo ja tinc el meu despertador posat per aixecar-me demà a les 6 del matí i anar a fer footing, escoltant a la Mar Puerto, en els matins del cap de setmana COPE Catalunya i Andorra. Doncs, Mar, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana i que la matinada et vagi bé.
Igualment.
El matinar et vagi bé.
Quasi de matinada, també.
Quasi, eh? Arribem a la 1, de seguida parlem amb la Pilar García Muñiz i després, atenció, perquè parlarem d'una altra atenció, quan la vida canvia d'un minut a l'altre per culpa d'un accident de trànsit. Et canvia la vida, sobretot si tens lesions importants. En parlarem d'això i en parlarem amb el coordinador de projectes del grup MIFES, que ajuda a aquestes persones a readaptar-se tant física com psicològicament. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.